Torb, fenomen meteorològic característic del Pirineu que consisteix en una ventada forta que aixeca i arrossega la neu del terra o la neu en caiguda, amb una reducció molt acusada de la visibilitat i una dificultat extrema pel desplaçament i l'orientació. Avui, com deia l'Òscar Fernández, no som a l'estudi de Catalunya Ràdio. Som a tocar del Pont Nou o del Pont Romà de Camprodon. Aquí ara fa 25 anys això es va convertir en el nucli per reaccionar a una emergència. Avui parlarem amb alguns dels supervivents d'aquells fets i també tindrem l'oportunitat de parlar amb l'equip que ha fet la pel·lícula que ho recrea. Avui presentem Balandrau, la pel·lícula que explica els fets ara fa 25 anys. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui farem el cafè amb l'Eloi Vila. Eloi, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Ara ens explicaràs perquè, a part de ser col·laborador d'aquest programa i, per tant, ja és habitual sentir-te, avui té molt sentit que ens acompanyis.
Té una vinculació personal amb Camprodon. De fet, el meu pare és d'aquí, o soc d'aquí. Tècnicament no soc d'aquí, però no hi vaig néixer, però m'hi sento i em formo part de la societat camprodonina i n'estic molt orgullós. I, a més, curiosament, una de les primeres coses que faig professionalment a la televisió és venir a cobrir fa 26 anys, doncs, la tragèdia del Balandrau.
I ara ens ho explicaré. No t'avancis, deixa'm saludar.
Hòstia, és una casualitat.
Deixa'm saludar el nostre president dels noticiaris. Òscar Fernández, com estàs?
Ui, ara, bona tarda.
Ara. Ara.
Bona tarda.
Hola, bona tarda, Eloi i Francesc.
Ja estava marxant l'Òscar.
No, jo hi era. Això, quan fas un programa fora, sempre hi ha una mica de dificultat tècnica.
Algun ensurt, algun petit ensurt.
Sí que conec Camprodon, home, i tant, sí, home, sí.
Ah, no sé.
Sí, hi ven sovint.
Sovint no, però hi he anat unes quantes vegades, sí. Però d'aquelles visites de pixapí, eh? No m'atorgaré un coneixement exhaustiu de Camprodon ni del Ripollès, no, però alguna visita sí que n'he fet, sí. Pots portar-me coses, Garriga, si vols.
No, unes galetes. Què prefereixes, galetes, dolç o un tipus d'embotit? Que aquí n'hi ha de molt bo, també.
Com diria un bon amic teu, com és David Clopés, dolç i salat.
Ja, una de cada.
Ho vol tot, ell.
Una de cada.
Clopés sempre deia, jo, les berenars, dolç i salat.
Doncs farem això. Li fem un aplaudiment aquí de la gent del públic, a l'Òscar Fernández.
Molt bé.
Sí, home, sí. És un aplaudiment per animar-te a explicar les notícies, perquè
molt bé, gràcies.
Avui és dilluns, sí. 16 de febrer, i estem pendents de tot això. Una tornada a la feina.
És la que ha tingut el president Salvador Illa després d'un mes de baixa, una baixa que ha coincidit amb un mes especialment complicat pel seu govern, que ha hagut d'afrontar la crisi de Rodalies, les protestes dels metges, dels mestres, dels pagesos. El president aquest matí s'ha compromès en un breu discurs al Palau de la Generalitat a resoldre les crisis que viu el país amb solucions reals, ha dit, i ha assegurat que mourà tots els recursos per millorar els serveis públics.
Setena vaga en 5 mesos.
És la dels metges de Catalunya, que demanen millores laborals i que la consellera Pané s'assegui a negociar amb ells. Segons el Departament de Salut, segueixen la protesta un 6% dels facultatius, però el Sindicat Metges de Catalunya, que és qui organitza la protesta, diu que és un 39% el que segueix la vaga. A l'atenció primària, el seguiment és del 44%, també segons el sindicat.
I atenció a aquesta, llibres que ningú llegeix.
Aquesta és la conclusió d'un informe de la Conferència Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters que va presentar al Congrés de Llibreries, que es va fer a València la setmana passada, i que diu que prop de la meitat dels llibres que es publiquen a tot l'estat no aconsegueixen vendre ni tan sols un exemplar. El gremi d'editors, però, diu que aquesta xifra no li quadra amb les bones vendes del sector i diu que, per exemple, en aquest document no es contempla el comerç electrònic, els llibres que es venen a través d'internet, i que ja és un 25% del negoci. Per tant, posen molt en dubte aquestes xifres.
I aquest vespre, en esports, es tanca la jornada de Lliga Girona-Barça.
Sí, és el partit que tanca la jornada de primera divisió. El partit és a les 9 i, com sempre, la TDT de Catalunya Ràdio una hora abans, a partir de les 8.
I aquesta tarda de què hem d'estar pendents?
Doncs, com vosaltres, d'aquesta estrena, aquest vespre a Camprodon, de Balandrau, ben salvatge, la pel·lícula que explica la tragèdia dels muntanyencs sorpresos per la pitjor tempesta de neu dels Pirineus catalans i la gesta dels bombers per rescatar-los. A l'estrena hi seran els equips del rescat i també el supervivent d'aquella tragèdia, i ho explicareu a bastament a la tarda de Catalunya Ràdio.
Avui li dedicarem el programa. Som a Camprodon per explicar-ho. Òscar Fernández, fins demà.
Adéu, adéu.
Fa 25 anys, al Pirineu s'hi va instal·lar un dels pitjors temporals que recorden, una tempesta de vent i de neu, sobretot, el Torb, que es va girar amb una gran violència, una violència que ningú recordava. Diverses persones van quedar atrapades a la muntanya, la majoria al Balandrau, aquí al Ripollès, i 9 persones van perdre la vida. I avui som a Camprodon, que ara fa 25 anys es va convertir en el camp base dels equips d'emergència, i avui acull la preestrena de la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge, una coproducció de 3CAT que recorda aquella història.
Algú sap que som aquí? Heu dit que anàvem al Balandrau!
Sisko, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
On se'ls ha vist per últim cop?
Això és un petit fragment de la pel·lícula. De seguida en parlarem, tindrem protagonistes de la pel·lícula, també protagonistes dels fets originals. Però abans, amb l'Eloi Vila, Eloi, ens deies que això va ser una de les primeres cobertures professionals que vas fer.
Sí, sí, televisiva, de les primeres, absolutament. A més, m'envien per sorpresa aquí a Camprodon a cobrir aquesta tragèdia, quan ja m'havien arribat allò el dia abans informacions a través de la família. No? Que és allò d'un entorn del poble, la tieta dient si ha passat una cosa grossa, a dalt a la muntanya, on exactament, preguntes, també amics coneguts al Balandrau, estil Balandrau, però si el Balandrau és una muntanya on, no? Que és de fàcil accés, que no té dificultats, però si va haver-hi un torb molt bèstia. També jo crec que és de les primeres vegades en què el torb és una paraula que comença a formar part del nostre imaginari o de l'imaginari de la majoria de la població, que fins aquell moment només els que som d'un entorn on alguna vegada s'han sentit a parlar, havia sentit a parlar del Torb i el que suposava, i m'envien aquí l'endemà i m'instal·lo al camp de futbol, que és on hi havia el camp base, allà al camp de futbol, a Camp Pascal, i vaja, amics que participaven del rescat, n'ets conscient, informació que arriba al comptagotes, recordo un rescat molt llarg, helicòpters, ambulàncies, tot el poble també allà abocat, intentant seguir les informacions, les dificultats del rescat, no sé, va ser una situació que va ser una sacsejada per a mi personalment i pel poble de Camprodon.
És curiós perquè hi havia l'Eloi Vila, l'altre dia parlant amb la Lídia Heredia, em diu, no, a mi també m'hi van enviar. Llavors treballava a Telecinco, la Lídia Heredia, sí. També va estar aquí cobrint aquests esdeveniments. La Montse Sánchez, companya de casa nostra, Montse, com estàs? També vas cobrir gestió d'aquesta emergència, no? Com ho recordes, tu?
Sí, bona tarda, Francesc. La veritat és que vam ser unes quantes persones que vam estar cobrint aquesta tragèdia, perquè al final és la tragèdia del Balandrau, s'ha quedat així per sempre. I recordo, com deia l'Eloi, el camp de futbol de Camprodon, on havien muntat, ara anava a dir, aquests centres de comandament, que ja estem molt avesats a veure dels bombers, però és que no era així, Francesc, perquè fa molts anys d'això, i encara no hi havia aquesta dinàmica de gestió de la tragèdia com habitualment. Ara estem avesats a veure aquests grans centres de comandament amb aquests dispositius ja molt preparats de bombers, també el SEM, Protecció Civil, agents rurals amb els incendis de Catalunya, per exemple, sinó que era un camp de futbol amb el seu bar i els seus lavabos, i aquell era l'espai minúscul que ocupaven els bombers. També hi havia representants de la Generalitat, el director general d'emergències, el Pedrosa, i després tot un seguit de periodistes amb els nostres cotxes al pàrquing, a una temperatura baixíssima, perquè recordo passar molt fred, i després familiars dels muntanyencs desapareguts que començaven a arribar allà, buscant, evidentment, l'última hora, la informació de
que no teníem. Que d'alguna manera el record també així informativament, que és el menys interessant al final, però que ara que és com ho vam viure nosaltres, que és, hòstia, com ordenem tot això, no? Mm. Qui compareix, qui explica, qui diu, no? Informacions que a redacció també t'arriben trucades. Mira, diuen això, hòstia, ho podeu confirmar? Doncs no encara. No?
Tot això va passar al voltant del 30 de desembre, o a partir del 30 de desembre de l'any 2000. A Catalunya Ràdio hem pogut recuperar, aquella època l'arxiu encara és una mica complicat, no estava tot digitalitzat, però hem pogut recuperar una crònica d'aquella època, crònica de la companya Mireia Sala.
L'últim cos que han localitzat els equips de rescat ja l'han traslladat al centre d'operacions del camp de futbol de Camprodon. El cos estava colgat a 1 metre de profunditat i dret, com si hagués caigut en un sot. La víctima l'han trobada al torrent de Font Lletera, entre on es va localitzar el cadàver d'Oriol Fernández.
Tot això es va anar explicant amb aquests mitjans de comunicació, i ara, de tota aquella experiència, se n'ha fet una pel·lícula. Avui tenim aquí un dels pocs que ens ho poden explicar, el suport supervivent d'aquests esdeveniments. Josep Maria Vilà, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Aquests dies t'estem veient per mitjans de comunicació. No sé si estan sent dies complicats per tu tornar de forma tan intensa a recordar allò.
Sí, són dies especials. Deixem-ho així. Sí, remouen, certament.
Clar, tornar aquí, per tu què és tornar a Camprodon?
Bueno, és tornar, sí, a tornar a reviure una mica pues, el recorregut, perquè tot va començar, l'excursió va començar a Camprodon, vam parar aquí a fer un cafè, i d'aquí començàvem, ens vam trobar aquí, de fet, els amics per pujar cap a peu de pista, de la pista forestal, i en direcció al Balandrau. Però tot va començar a Camprodon. I ara que pujava, de fet, ara fa unes horetes, ho recordava aquell moment de trobar-nos a fer un cafè amb llet aquí baix.
Quantes assabentes que es farà una pel·lícula sobre això?
M'ho van comentar, jo crec que ja farà com 2 anys, m'ho van dir, sí, que tenia pensat fer una pel·lícula sobre la història i em va semblar molt bé.
Sí? No vas tenir dubtes? O la gent al voltant et va dir, vols dir?
No vaig tenir dubtes. Jo crec que sempre és bo el recordar històries com aquesta i més per mi, amics i la nòvia que vaig fer d'aquell dia.
Avui ens acompanya també el que representa, el que fa el paper del Josep Maria, que és l'Àlvaro Cervantes. Àlvaro, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Quan vas saber que seria l'Àlvaro el teu alter ego a la pel·lícula?
Doncs no recordo molt bé quan va ser.
Però al moment que t'ho diuen vas pensar, hòstia, bé, no?
Si no? Fos sincer, no coneixia, jo no estic tan ficat.
No estaves ficat. No,
però després quan vaig començar a buscar, dic, ostres...
Me l'han buscat, que s'assembla molt
bé, no?
No?
Bé. És guapot, o sigui, dic, que bé.
No sé si, Álvaro, pels actors, posar-vos en el paper, ja no només d'una història real, sinó d'una història que tens a l'altre costat de la taula, el seu protagonista, hòstia, ho fa, no sé si dir més difícil o potser més fàcil, perquè pots parlar directament amb ell i saber com és i veure una mica també com ho has de fer.
Home, és més difícil ja aquesta entrevista, imagina't, el rodatge. No, a mi m'impressiona molt estar avui aquí a Camprodon, a punt d'estrenar la pel·lícula aquí, i genera més respecte, no? Una responsabilitat molt gran, el fet d'encarnar a una persona que va viure allò i que va ser tan dur. I llavors estic molt agraït al Josep Maria per la seva generositat a l'explicar-me i a l'estar obert a totes les preguntes que li vaig fer.
Has conegut gaires personatges que estaves interpretant?
Vaig fer 42 segundos i interpretava el Manel Estiarte i ara el Josep Maria.
Ens acompanya també la Bruna Cusí. Bona tarda.
Bona tarda.
Que fas de la nòvia, que ara ens explicava el Josep Maria, que també doncs, va formar part d'aquesta tragèdia, que va morir pel... Quan veus la pel·lícula, què sents, Josep Maria?
No, pues, la veritat se'n remou moltíssim, perquè per és una pel·lícula molt emotiva per la gent i molt per mi, el recrear-se doncs aquells moments tan difícils que vam viure tots i que jo pues, puc tornar-los doncs a copsar, no, amb la pel·lícula, que està realment molt ben feta, amb molta delicadesa, a més molt bon tractament del que va passar. És dona una pel·lícula molt especial per mi.
Clar, la pel·lícula la van poder veure un grup de periodistes abans per poder fer aquestes entrevistes. Recrea en bona part el moment de la tempesta, desorientació, de desassossec. Per tu no és molt bèstia veure allò?
Sí, és,
perquè,
és
clar,
brutal.
No sé si
brutal.
Has tornat mai a viure una experiència no similar, però t'havies trobat mai una altra tempesta.
No, no, no.
Tornar-ho a veure ha de ser com molt impactant, no?
De fet, jo estava una mica a l'expectativa a veure com podríem recrear. I realment vaig al·lucinar perquè està molt, molt ben fet.
O sigui, tu veus, hòstia...
Va ser això.
I pels actors, aquestes escenes de tempesta, això ha de ser també una experiència bastant única de participar, no?
Home, sí, per mi va ser la primera vegada que feia, diguem-ne, cinema d'acció, es podria dir, no? Però la veritat és que ja amb el documental que s'havia fet sobre Balandrau, amb la possibilitat de poder parlar amb el Josep Maria, amb tota la direcció del Fernando, vam poder fer tot un procés d'entendre com havíem d'estar actualment els actors en aquella situació. Vam també treballar amb un metge que ens va explicar les fases de la hipotèrmia i de la congelació, no només físicament, sinó també l'estat d'ànim, no? I l'estat mental d'aquells moments, i això a mi personalment em va ajudar a entendre molt el meu personatge també. I sobretot va haver-hi tota una part que la vam rodar a la muntanya, però el que és el torp en si va ser en un plató, llavors fred no vam passar, vam passar altres coses.
Com va ser aquesta experiència?
Bueno, realment era una experiència impactant, perquè era un plató i llavors realment no t'hi veies com és el torp, fum, unes turbines, hi havia el neu artificial, no?, que està fet amb cel·lulosa, i llavors sí que presa a presa havíem de tallar perquè ens traguessin la cel·lulosa als ulls, vull dir, va ser un rodatge dur. Però vam estar molt, molt recolzats, no?, per tot un equip que s'hi va deixar la pell, i un director que és el Fernando Trullols, que li ha posat tot el rigor tècnic, però sobretot humà, no? Li ha posat tot el cor i li ha posat molt d'amor a cada un dels personatges, no? I crec que és el més important de la pel·lícula.
I el que heu rodat a la muntanya, no? Moure's per la muntanya, també heu tingut gent que us ha ajudat, no?
Sí,
un bon amic d'aquí de Camprodon, el Jaume Vila, que sé que us ha ajudat, no? Tenir coneixement de muntanya, no? I que tot el que interpreteu doncs fos el més real possible.
Totalment. Hi ha molt de rigor per totes bandes, no? I es va muntar un equip excel·lent, no? Impressionant. I realment tota aquesta feina llueix, no?, en les preses a la muntanya, i ens va agafar bon temps també, que això s'agraeix, i vam tenir la sort de poder rodar a una cascada gelada que estava a les últimes, no? ens va aguantar just pel rodatge. O sigui, realment els astres es van alinear perquè tot fluís.
Clar, perquè no és el mateix rodar una pel·lícula amb un set tancat que haver d'anar a la muntanya, haver-te de trobar unes condicions que s'assemblin. La pel·lícula té part, evidentment, de protagonisme dels que ho van patir, però també és molt important, i això vosaltres ho vau veure des del centre d'emergències, els equips d'emergències, sí, sí, no? I la coordinació, i la implicació, i a vegades va ser fins i tot el arriscar una mica més del necessari per aconseguir salvar una vida. Això, vosaltres, sí, sí, teníeu la sensació que s'estava fent una feina frenètica quan ho veieu?
Una mica la sensació és que hi havia gent d'aquí, de Camprodon, que coneixia molt bé el territori, no?, que coneixia aquest torrent de la Font Lletera, no?, que els que no... Bé, els que n'havíem sentit a parlar, però jo no el coneixia, per exemple, n'havia sentit a parlar perquè sóc d'aquí, però no el coneixia, allò no l'havia trepitjat, i hòstia, hi ha gent que sap perfectament, i aquesta gent és més necessària que mai, no? Saber exactament, no?, quin camí seguir per intentar guanyar temps i poder rescatar les persones que eren allà dalt, no? Aquesta sensació sí que la tenia.
Crec que la imatge que hem de visualitzar, Francesc, és que quan arribes a un escenari d'una emergència, com a periodista i com a qualsevol persona que hi pot aparèixer allà, però com a periodista has de tenir clar que tothom que es troba allà està al límit. Al límit. O sigui, els equips d'emergència estaven al límit perquè cada hora que passava s'obria un escenari cada cop més fosc i més pessimista sobre poder rescatar aquestes persones en vida. I les persones que també trobaves en aquell escenari eren els familiars de les persones desaparegudes, dels muntanyencs desapareguts, que també estaven al límit perquè, evidentment, estaven buscant qualsevol indici de supervivència dels seus familiars. Per tant, el periodista es troba sempre en un escenari al límit i ha de saber trobar aquell punt de distància per no destorbar un grup de gent que va al límit, però prou a prop com per disposar, oi a l'oi, de tota la informació que necessitem, perquè no pots no informar d'una notícia, d'un fet noticiable, que molt més enllà de Camprodon, que evidentment crec que va ser un fet que va preocupar a tot el país,
sí,
durant molts dies.
Sí, com viure amb el sense sentit, que no saps si és un sense sentit o no, però és la realitat que tenim, i malauradament és així, que tots ho exigim, que és, hòstia, tornem a entrar, entrem en directe, tornem a entrar, hòstia, però si no tenim res més, si sabem el que hem explicat fa dos minuts, i bé, no torno a explicar, no? Però, bueno, això és la nostra feina i de vegades també està bé qüestionar-ho.
Josep Maria, recordes el moment en què ets conscient que hi ha un helicòpter molt a prop per rescatar-te després d'estar tantes i tantes hores? El primer que vas pensar, el primer que et va passar pel cap?
Van passar, el segon dia, van passar diversos helicòpters per sobre meu, molt alts, molt ràpids, I vaig pensar, bueno, ens estan buscant.
I o sigui, això et va donar una mica d'esperança?
Bona senyal. El que passa és que com no baixo una mica més,
no et veuran.
No m'obren. I així va ser el segon dia i el tercer dia.
I el moment en què et dius, no, que m'han vist.
Sí, el recordo perfectament, no?
Quan no s'ho oblidarà, això, no?
Aquells sols anaven passant d'helicòpters, venien i marxaven, però aquell es va quedar.
Clar.
I vaig entendre que tenia un helicòpter sobre i que segurament m'havien vist. I així va ser.
Tu quan veus bombers per la ciutat, eh? Clar, deus fer un somriure cada vegada,
sí,
no?
Sí. Allò els hi tinc molt d'apreci i molt d'agraïment.
Avui ens acompanya el Bernat Carola, que és, forma part dels bombers, que ho recorda bé i que vas tenir el teu pare també molt implicat al Cisco. Bernat, gràcies per acompanyar-nos també.
A vosaltres, gràcies.
Tu has vist la pel·lícula ja? L'has pogut veure?
No, jo no l'he vista.
O sigui que tu encara estàs verge en aquest sentit.
Sí. Em van dir si la volia veure i vaig dir que no, que volia que fos sorpresa aquí, a Campordón, al meu poble, i que la volia veure ja en pantalla gran, amb la família, o sigui que no sé res, o sigui que algun spoiler que m'han fet, però no l'he vista.
Clar, veuràs el teu pare representat allà.
Sí,
que això també ha d'impactar. I tenim el seu pare al davant, que és el Marc Martínez. Bona tarda, també.
I tal?
I deixa'm, ara em surto un moment del guió, però és que ahir, preparant l'entrevista, vaig veure que tens 60 anys.
Yes.
No, o sigui, no pot ser això.
I està en forma, eh?
60 anys, però si sembla el més jove de la taula, gairebé. Jo vaig anar a veure la pel·lícula i pensava, però per què han posat el Marc? Si sembla més jove, sembla gairebé que sigui el fill del bomber i no el bomber.
El Cisco... I el Cisco tenia 50, 52, no?, quan va passar. I vaig pensar que tindria aquesta...
Aquest vigor.
Aquesta força, no?, que tenia. Però el que pot parlar amb més propietat i amor és el Bernat. De tota manera, voldria, ja que som aquí, i qui més orgullós estaria d'aquesta trobada seria ell, en Cisco Carola, és... reivindicar una cosa que sempre va dir, que és que no anomenem això com a la tragèdia del Balandrau, sinó els fets del 30 de desembre del 2000. I crec que seria una manera de retre-li un homenatge, no?, al Cisco, que més estaria aquí ara mateix i estaria...
Home, li encantaria poder-nos-ho explicar i poder-se trobar amb el Josep Maria.
Altres...
Tu t'has passejat molt per Camprodon aquests dies,
sí.
O aquests mesos.
Sí.
I sents que aquesta història està molt present i, sí, que també la feina dels bombers aquí s'ha reconegut molt.
Sí, perquè els actors som preguntadors.
Anaves de botiga en botiga preguntant,
sí,
no?
Sí. I... és una manera de preparar, no?, el personatge, construir-lo. Quan l'has de fer a partir de la ficció, és una miqueta més arbitrari, és divertit també, però quan el referent és algú com ell, com el Cisco, a mi, jo entrava a les botigues i de seguida ells ho sabien que era jo, no?
Mira, el Cisco, no?
Així que tu seràs el Cisco, no?
Vaya pressió, no?
No, ja vaig fer el tramvia anomenat Desig. I em deia, així que tu faràs el paper de Marlon Brando. Vull dir, quan t'has trobat amb aquesta... O sigui, el Cisco Carola era, Bernat, de veritat. I llavors jo vaig intentar copsar tota aquesta energia, no?, que m'arribava... molt positiva, molt aquesta intensitat dels seus companys, dels seus amics, sobretot vaig treballar molt amb els seus amics que el van acompanyar en aquesta aventura i realment vaig aprendre moltíssim, tant dels germans del Jacint i el Vicenç, sobretot, que avui aquest vespre també hi seran, no? I és molt bonic. Però per nosaltres és un repte, quan la base del treball és la vida, és... i tenim una responsabilitat enorme. I esperem que la pel·lícula agradi.
I aquesta part de responsabilitat, però també, no?, hòstia, que bé poder interpretar una persona com el Cisco, tan estimada, no?, que has pogut conèixer qui era i el que representava el Cisco aquí a Camprodon, sí, no?, una, sí, persona amb aquest carisma que tenia, aquest lideratge, aquesta naturalitat, aquesta senzillesa alhora, no?
Mm-hmm. Bernat, el teu pare, en parlàveu molt a casa d'això, els anys següents, perquè ara fa 25 anys que va passar, però sí, el teu pare va viure molts anys més.
Des de fa 25 anys que ho hem parlat sempre.
Vull dir, és una història molt present.
És una història molt recurrent a casa meva. Sí, al final és una història d'una envergadura molt gran. No és el servei típic que fem a bombers.
Clar, és a dir, aquest episodi de Torb, que és aquest vent que aixeca la neu i que va fer que els muntanyencs es perdessin, que va acabar amb la vida de 9 persones i que va generar tota aquesta recerca... Això no era una cosa que passés habitualment aquí.
No, el torb sí, el torb és una cosa que passa habitualment.
Estem però amb aquesta virulència també?
Però amb aquesta virulència, però quan hi ha tanta gent, aquí és on...
Va ser l'acumulació de factors que va fer que això acabés d'aquesta manera.
Si passa un dimarts, segurament no hi ha aquest problema. Però et passa un cap de setmana que hi ha més gent a la muntanya i és quan pot haver-hi el problema. Mm. Però és un servei que s'ha parlat sempre més. A Camprodon, a bombers, amb el meu pare, a la família... És una cosa que ens ha marcat sempre, sempre.
I tu, que ho vas viure també molt de prop, això no sé si el fer de bomber si et canvia una mica també la perspectiva a l'hora d'afrontar els rescats o d'afrontar la teva funció.
Bueno, al final l'experiència et va curtint una mica la pell, no?, que diem. Al final, quan ets molt jove, tot això t'impacta molt, és molt traumàtic, però mica en mica vas acostumant als serveis. Però bueno, ara porto 26 anys fent aquesta feina i encara hi ha serveis que evidentment t'impacten. I en sabeu que impacten molt.
Clar, és una història que sabem més o menys com acaba, i en canvi, no sé si pels actors, la clau aquí és saber emocionar, tot i que la gent ja sàpiga més o menys pot saber com acaba, no sé quina és la clau perquè aquesta pel·lícula la vagis a veure i tot i sabent com acaba, també t'impacti, també t'atrapi, també et quedis allà a veure com s'ho faran. Com ho heu gestionat això, els actors?
Bueno, penso que posar-li molt de rigor, no? Molt de rigor i escoltar molt a les persones que hi van ser. I...
O sigui, així com el Marc anava a les botigues preguntant, vosaltres també heu fet aquesta feina de recerca i de preguntar i l'assessorament que dèieu, no?, pel tema del fred.
La clau ha estat el Josep Maria, d'estar a prop i d'haver tingut el temps per poder parlar tranquil·lament.
Heu fet molts cafès, moltes trucades, moltes trobades.
No, vam tenir una trobada llarga, vam parlar molt i després vam fer una trucada també amb la resta de companys i de companyes i van sortir moltes preguntes, no?
Jo hi ha una cosa que em pregunto, no? I no sé si ho heu fet vosaltres, és per què fem les coses a vegades, no? O sigui, per què d'una història com aquesta, dels fets, no vull parlar d'altra gent, dels fets del Balandrau, per què en fem una pel·lícula, no? I tu, Josep Maria, què suposa per tu fer-ne una pel·lícula? Vol dir que allò és present, pots mirar-ho o no mirar-ho, però saps que hi ha aquella història escrita i permanentment compartida per tothom qui vulgui. I, hòstia, i jo em pregunto, que té un sentit... I dieu-me que si estic sonat o no, però per mi té un sentit, perquè fa 25 anys la muntanya no era el que és ara. Ara hi ha una bogeria per la muntanya. Imagineu-vos que hagués passat allò ara. O sigui, les víctimes que hi va haver-hi, què podria passar ara amb una muntanya sempre plena, amb una allau de gent que hi va? Per tant, el gran sentit de la pel·lícula, per mi, és prendre consciència de la virulència de la muntanya, de les precaucions que s'han de tenir, tot i així és com et pot sorprendre la muntanya, perquè éreu gent experimentada, no? I com, tot i així, la muntanya té la seva personalitat i sempre pot allò, no?, acabar... Doncs provocant un fets com els que van passar, no?
Clar, tu, Josep Maria, vas passar 3 dies intentant aguantar, resistir fins que et troba l'helicòpter. Això deixa seqüeles per sempre? O tu pots dir, mira, jo això ho recordo i evidentment m'ha marcat, però ho he superat.
Sí, jo puc dir que ho he superat. I sempre ho dic, que per mi és com una convivència amb la història que vaig passar dintre del meu cap. La història està i està molt present, però puc conviure amb ella. La tinc ordenada, està en algun lloc del meu cap i ja no comença de no agressió. I està allà i jo puc fer la vida normal com qualsevol altra persona i puc dir que, per tant, ho he superat i sóc un home feliç, m'he casat, he fet la vida, etc. I és cert que moments com la pel·lícula em fa remoure i em fa tornar... tots aquests moments tan difícils que vaig viure i patir una altra vegada com més a flor de pell, no? I m'emociona. Però hi ha aquesta convivència que després, el dia següent, ja estic bé. No? I això és important, arribar a aquest punt.
I has tornat a la muntanya. De fet, vas tornar al Balandrau, anys
sí,
després.
L'any després vaig fer el Balandrau, sí, i segueixo fent muntanya, molta muntanya.
No et fa por?
No, perquè també forma part del que jo vaig decidir quan vaig... sortir de la recuperació és no vull ser presoner de la meva història i vull seguir sent lliure. Això vol dir poder tornar a parlar de la història, poder tornar a sortir a la muntanya, poder tornar a trepitjar neu, a esquiar, a passar fred. I crec que ho he aconseguit.
Si algú no sap la història, això ho podran anar a veure ara als cinemes a partir de divendres, si no m'equivoco. Avui fem la preestrena. Com explicaríeu la pel·lícula a algú que no conegui de què va? Com l'explicaries, Marc? Què s'hi trobaran? Una pel·lícula d'acció? Una pel·lícula d'una espècie d'aventura?
No. Una de les coses que si he après moltíssimes del Fernando Trullols, que és el director... Se li queda petita la paraula, perquè jo que porto ja 40 anys, el que fa el Fer és una altra cosa. Hi ha alguna cosa més. Té alguna cosa com espiritual... I sé que no li agradaria gens que jo digués que és una pel·lícula d'acció. Una altra cosa és que n'hi hagi d'acció. Hi ha amor, més, hi ha supervivència, hi ha natura, la pel·li comença a la muntanya, dalt de la muntanya, això és molt bonic. Llavors, baixa a la vall, on hi ha les persones, i acaba, després dels fets, acaba una altra vegada amb l'esperança a dalt de la muntanya, al final de la pel·li, no? Això no és un spoiler, sinó que és una mica una explicació d'aquesta base, d'aquest sentit que el director li vol donar. Nosaltres som peces d'un trencaclosques i així ens ho prenem, no? Ens prenem la nostra feina. Però aquest tipus de pel·lis que abans l'Eloi diu, quin sentit té? Jo crec que més enllà... Del concepte de Caldón, de que ara et pots trobar a la muntanya de 200.000 persones, no?, fent això. Jo crec que és una lliçó de vida, perquè gràcies a la pèrdua dels seus amics, no?, també el Josep Maria va poder, pel que fos, no?, ell ho explicarà més bé que jo, però va poder aguantar 3 dies i és una història també de mort, però també, bàsicament, de vida. I això és el que pretén la pel·lícula, no? Proclamar-se com un cant a la vida.
Vosaltres dos, que sou... El Marc és jove, però vosaltres encara sou més joves. Clar, no, aquesta història no us havia enganxat... No sé si la teníeu gaire controlada. Quan llegiu el guió, us l'expliquen. Què és el primer que us ve al cap quan veieu uns esdeveniments com aquests tan a prop de casa nostra? I, a més, amb els vostres personatges, que ho viuen d'una forma tan bèstia.
He de dir que, generacionalment, jo tinc moltes amigues i amics que sí que estan a prop de... O sigui, recorden molt bé aquesta història. Jo no la recordava i va ser gràcies a que em vam presentar el projecte i a veure el documental que vaig prendre consciència de que això va passar tan a prop. I per mi la primera reacció que vaig tenir, sobretot també parlant amb el Fernando, que és el que deia, no? És de quan tu expliques una història de supervivència, estàs fent un cant a la vida, i el que l'objectiu una mica d'aquesta pel·lícula, des de l'inici ho teníem tots, estàvem tots d'acord, és que d'alguna manera és celebrar la vida, celebrar que estem vius i aprendre d'alguna manera que aquest tipus d'experiències ens ajudin a aprendre a viure en el present, estar a l'aquí i ara. De fet, a la pel·lícula apareix dues preguntes en dos moments diferents de com t'ho fas, no? per ser-hi, per ja no dic feliç, sinó per trobar el teu benestar, no? Doncs fent, no? Sent-hi. I és una mica... Jo és el que em va abocar a tenir ganes de formar part d'aquesta història. I sobretot també vull afegir que per mi era interessant, no? A vegades quan succeeix un fet, que és un fet traumàtic, el fet de poder-ho constel·lar també ajuda a superar aquest trauma col·lectivament. I aquesta pel·lícula té això, és una constel·lació. Nosaltres no som res més que doncs, persones que cedim les nostres emocions i la nostra empatia a favor d'aquesta història i a favor de que tota una comunitat també superi, no?, aquests fets. I això em sembla preciós.
Alvaro, i ser aquí també avui, eh? Vull dir que ara, sí, ara parlem del que significa, sí, ser aquí avui amb tota aquesta gent.
Sí, per mi des del minut 1 ha estat un gran homenatge, no?, a totes les persones que ja no hi són, però ens han acompanyat en tot el procés. Han estat allà, no?, sempre el Fernando ho recordava, no?, que ens estaven acompanyant, i les persones que van ajudar al rescat, no?, és un homenatge a totes les persones i a tots els vincles i a tot l'amor que va haver aquells dies per superar, no?, uns fets tan dolorosos.
I per Camprodon, Bernat, què és aquesta pel·lícula? Per la gent de Camprodon, vaja.
Bueno, a part de que és un homenatge també per la vall de Camprodon, no només Camprodon, eh? Parlem de la vall de Camprodon, és un homenatge molt gran per aquest poble tan petit, però sobretot pel meu pare. Jo penso que en Cisco a Camprodon era una persona molt, molt apreciada, la gent se l'estimava molt, I quan em van dir allò de la pel·lícula vaig pensar molt en la Vall de Camprodon, però vaig pensar, ostres, en Cisco estaria molt content, molt, eh?
Ho havíeu imaginat mai, que farien una pel·lícula i que seria un dels protagonistes, el teu pare?
No. La veritat és que el documental va ser un èxit, ens va sorprendre molt, a mi em va posar la pell de gallina, el llibre del Jordi Cruz també va ser un èxit, i mai m'hagués pensat allò de la pel·lícula. Inclús jo a la pel·lícula me'n vaig enterar per aquí al poble. A mi per aquí al poble un dia em van dir, tu saps que fan una pel·lícula de Balandrau que sortirà el teu pare? I jo vaig dir,
Et va fer una mica de por, fins i tot?
No, por no, però vaig pensar, bueno, ja amb això seran quatre amics amb una càmera que faran...
Ah, que serà una cosa així de passa que te'n vol.
No anem bé. Però després, el dia que es va presentar Fernando a casa, va ser com... Bueno,
això va de debò, no?
Això va de debò. I a més és el que diu el Marc, no? El Fernando té una manera de transmetre les coses que a mi aquell dia em va enamorar. Vaig pensar, ostres, això va en sèrio, això va en sèrio.
I surts de la pel·lícula de fent d'extra?
No ho sé si m'hi han posat perquè no l'he vista, però...
Jo diria que
imatge...
sí, eh? Jo diria que sí. De fet, veiem, hi ha alguns extras que van formar part del procés de rescat o fins i tot algun dels supervivents d'algun altre dels grups excursionistes que apareixen. Per tant, diguem-ne que la pel·lícula també ha pogut tenir aquest punt de contacte, no?, autèntic i real amb els fets. Llavors teníeu la sensació que això era també... un esdeveniment com que marcaria un abans i un després, o com a mínim, no, Montse, per la gent de la zona, que seria una cosa que quedaria per sempre, no?
Sí, és que estàvem parlant ara del Cisco, que m'hagués encantat, de veritat, poder veure'l avui, m'hagués encantat, i del fet de ser-hi. Comentàvem també de la importància de viure el present i de ser-hi, i realment el Cisco era l'exemple claríssim d'aquesta actitud davant de la vida, perquè ell anava superant totes les dificultats que se li anaven plantejant contínuament amb aquest rescat. No, perquè, primer, ja comencem amb el fet que no sabem des del principi totes les persones que realment estan desaparegudes aquell dia a la zona del Balandrau. Ell va rebent informació, ell i tot el seu equip de rescat, va rebent informació cada cop més, amb el pas dels dies, que cada cop hi ha més gent allà que cal anar a rescatar. I que els mitjans no són els d'ara. Hem de pensar que no disposaven dels mitjans de rescat, que, i Bernat, tu sabràs que t'hi dediques, amb els mitjans tècnics que hi ha ara. I ell va buscant tot els sistemes i es comunica amb bombers de França i d'Andorra i venen de Madrid i els gossos i va buscant i ara agafeu unes motosserres, això Bernat ens ho podries explicar perquè és molt interessant, agafeu les motosserres i foradeu la neu amb les motosserres, no?
Sí, bàsicament el pas del temps, no?, amb el fred i el vent, la primera capa de la neu va quedar glaçada. Llavors les sondes, que és el que nosaltres busquem, no hi havia maneres, no podíem atrevessar-les. Llavors no va ser idea d'en Cisco, va ser idea d'un altre bomber, idees de bomber, no? I van dir, ostres, potser si agafem una motosserra podem tallar la capa de gel i a partir d'aquí fiquem les sondes. Doncs així ho fèiem, venia un bomber amb una motosserra, tallava i nosaltres doncs, sondàvem els talls que havíem fet amb les motosserres.
I si avui passés seria molt diferent...
Sí.
La forma en què es faria el rescat, la forma en què es faria la feina aquesta?
Ara,
molt ja... més efectiu?
Segurament sí. Ara, el que comenta, ara tenim bombers, hi ha una infraestructura molt gran, el grup de rescat de muntanya ha crescut, fa 25 anys era un grup molt petitet, però ara sí que bombers ha crescut molt, inclús tenim 4 bases ja de muntanya, tenim 3 helicòpters, o sigui que ara tenim molt de personal, molt d'equipament, i segurament el rescat avui en dia seria molt diferent. Segurament seria diferent en tema de mitjans, eh? No sé com ens en sortiríem, però el tema de mitjans, com a mínim, l'afrontaríem molt millor.
I avui som aquí per això, per aquesta preestrena. No sé pels actors, fer una preestrena lluny de les grans ciutats i de les grans sales de teatre també ha de ser molt especial i divertit, no, Bruna? Venir a Camprodon, a prop d'on va passar tot.
Home, és molt emocionant. Jo, és que des que m'he assegut en aquesta cadira estic intentant no plorar. O sigui,
t'emociona pensar que ets aquí, eh?
Sí, per mi té molt més sentit estrenar-la aquí que a Barcelona, que òbviament és molt important que la pel·lícula la vegi moltíssima gent.
No, perquè divendres a Barcelona ja la tindreu a tots els cinemes.
Però simbòlicament ha de ser aquí, on s'havia d'estrenar. Sí.
Hi ha un punt d'empatia important, no? És de la producció de la pel·lícula, de venir-ho a preestrenar aquí a Camprodon i que vosaltres sigueu aquí. Jo crec que té un punt d'empatia cap a un poble que, a més, abans deies, si veu viure allò aquell moment, jo tinc la sensació aquell moment allò era una bogeria, no? Un rescat, no? Que és entres com en una mena de cicló imparable, però quan tot es calma, i a més, mesos després va haver-hi un altre accident de muntanya bastant important aquí a Camprodon, també amb víctimes mortals del Vallès, alguns dels quals més malauradament coneixíem. O sigui, i com el poble, quan es va pausant tot, no, va visquent això i una barreja de sensacions. De, hosti, vam fer tot el que vam poder, l'orgull de, també de com tothom s'hi va abocar. O sigui, una suma d'emocions que, no, es barregen i que acaben amb un... Bueno, hi ha qui li dirà, hòstia, un trauma col·lectiu, un altre, doncs, un silenci, i que està molt bé trencar-lo i parlar-ne, no?, a través d'una pel·lícula, a través de, del record, a través del documental, no?, ja fa uns anys poder-ne parlar per sanar o simplement perquè cadascú pugui col·locar-ho allà on pugui.
Marc, què et diran els botiguers ara quan hi tornis? Quan l'hagin vist, estaran contents del que veuran?
Saps que estava pensant justament en això perquè més tinc el meu el fill del Cisco davant,
clar,
el Bernat. A la dreta tinc el Jan Buixedres, que està sí, assegut, però sí, que és també el que fa el personatge, sí, sí, del Bernat. I a l'esquerra tinc l'Àlvaro, que l'estimo com un fill, a la Bruna, o sigui, és molta emoció.
Tots junts aquí, eh?
Sí, i a més, en el cas del meu personatge, dic ara personatge, ja no persona, de vegades, quan fas una ficció, tu tens allò que s'ha inventat un guionista i tires.
Clar.
Vas tirant i...
I pots afegir del teu acollit sense massa problema.
Però aquí són paraules majors, mai més ben dit, perquè a més em va tocar, això m'ho explicava un dia el Fer, diu, hi havia una versió de guió on el Cisco no aglutinava tot això de la motosserra que acabes de dir, això no era del Cisco, però després a la peli sembla que sigui el Cisco, i el Cisco és el rescatador, i el Cisco...
I el que insisteix, i vinga, una volta
sí,
més...
No, la insistència,
això, sí que
això
era
és
veritat.
Del Cisco. Oi que sí?
Sí, sí, sí.
Això sí. Però hi ha més coses que no vull avançar. Però per què? Perquè és un guió. Estem jugant.
Clar, clar.
Està escrita per la Daniel... Schlaf, no sé si ho pronuncio bé, i el Jordi Cruz també, que és l'autor del llibre, també, que va col·laborar. Però nosaltres després expliquem una història, basada en fets reals, però clar, jo noto el pes, a més aquí, de la ferreteria, com tu deies, de la botiga. I hi ha molt de tota la força, de, com deia abans l'Àlvaro, d'aquests voluntaris, de tots els amics que de seguida van pujar aquí i volien col·laborar i ajudar. I de fet, els bombers van haver de ara ho expliques tu, no?, de controlar, no? Com era? Com...
Bueno, al final, quan tu tens un servei, com més gent poses a la muntanya, més perill hi ha de que si hi ha un sobreaccident hi hagi més víctimes.
Això la pel·lícula s'explica molt bé, sí, no? Hi ha aquell moment de gent que
clar,
diu... Puja, no, sí, tranquils, que...
Els hem de contenir a vegades.
Que no hi hagi desordre.
Vol ajudar molt, però no saps quina experiència tenen, tampoc saps allà què passarà. Llavors, si de moment, amb els mitjans que tenim, ho tenim controlat, no posem més gent. Això és una mica el que va passar, eh?
Doncs aquesta vespre es viurà a Camprodon, un poble tan bonic, i avui, un dilluns, que en teoria seria, crec, no? Els dilluns solen ser tranquils a Camprodon, no?
És el dia de festa dels botiguers.
Per això, un dia tranquil, doncs avui hi haurà més revolució de l'habitual, perquè es farà aquesta preestrena. A partir de divendres, tota la gent que avui ens escolta des de casa seva o des d'on sigui, la podran anar a veure als seus cinemes, però avui hem volgut ser aquí amb la gent de Camprodon, amb els actors, perquè n'hem escoltat a tres, però n'hi ha més, d'actors aquí que ens han vingut també a veure. Fa molta pressió aquí parlar d'una pel·lícula amb els protagonistes de la pel·lícula i amb els protagonistes dels esdeveniments reals. Això no, jo no, bueno, no ho havia fet mai, no sé si tu, Eloi, ho havies fet mai, de tenir tant protagonista d'una mateixa història.
No, i a més amb el sacseig de conèixer el Cisco i veure el Marc, no? Jo estic a mirar el Marc i dir, hòstia, interpreta el Cisco, no? I és una cosa... És molt curiós, és molt curiós.
Doncs això avui arrenca aquí, i la història d'aquesta pel·lícula, que també la podeu trobar a 3CAT aviat, doncs la podreu veure als cinemes i per 3CAT. Josep Maria, esperem que sigui una experiència bonica dintre de tot el que va suposar avui asseure't amb tota aquesta gent a recordar aquells fets que segur que van canviar la teva vida, però que...
Sí que serà bonica, com deia l'Àlvaro, és un grandíssim homenatge a molta gent, i avui és el dia.
Doncs que la gaudeixis, també Bernat... Espero, segur que t'emocionaràs quan
segur
vegis el paper que fan tots els actors. I l'Álvaro Cervantes, la Bruna Cusí, que han passat dels Gaudí, enhorabona, de guanyar un Gaudí, avui a viure una experiència també molt diferent, però que també és, no, forma part d'aquesta feina tan, tan bonica que teniu, que ho gaudiu, i gràcies per la vostra feina també.
Moltes gràcies.
Marc, gràcies. I que bé que et cuides, ja ens diràs tu les teves rutines, i jo això no ho entenc. Montse Sánchez, també gràcies per acompanyar-nos. Eloi, et quedes aquí perquè seguim, eh?
Sí, i el Marc, si mai estigues un partidet de futbol, el poses a davant i, escolta, més una màquina.
Volejador a sobre?
Ràpid,
doncs mira,
potent.
Que ara anem cap a Montilivi, que juga Barça aquesta tarda. Farem una pausa, moltes gràcies per venir. No marxeu, que seguim en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
Abans de ser una icona de la ciutat i patrimoni mundial de la humanitat, tres generacions de la meva família van viure aquí.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
A Caprabo podríem portar-te a sopar, però preferim regalar-te el 20% de descompte en pernils i espatlles, peces senceres, acumulat a la teva targeta. Del 12 al 18 de febrer a Caprabo i Caprabo a casa. Si et vol bé, et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
El cap de setmana del 21 i 22 de febrer arriba a Vic la Mocadera, la nova fira de l'embotit artesà català.
Amb la tradició xarcutera i el patrimoni gastronòmic de la plana de Vic.
Mercat d'embotits, tast, tallers, activitats familiars, espais de divulgació.
La Mocadera, a la plaça dels Màrtirs de Vic.
Informa-te'n a vicfires.cat i a les xarxes socials.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el milion extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Castellví de la Marca, el foraster trobarà una tranquil·litat relativa.
Estem parlant de menopausa amb una carnisseria, eh?
Segons qui no, eh? Si és un foraster, no.
Ja.
Es veig el conill de la raó.
Anem a Vilafranca! Aquest és el futur de la pagesia.
Sí. Esperem.
El foraster, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a Opel.es.
Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ben.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. Nou pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Si vius l'eufòria, viu-lo amb els productes més eufòrics d'aquesta temporada, com la samarreta, la dessuadora i la motxilla, o l'ampolla tèrmica i la gorra d'eufòria, disponibles en dos colors. Aconsegueix els productes d'Eufòria, de venda a la botiga 3CAT.
Ei, això que en dieu paté de muntanya?
A Cerdanya.
En diem pa de fetge.
I és collonut.
Les coses,
pel seu nom,
Carlit.
I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Som a Camprodon, avui en directe. Hem explicat aquesta preestrena que es farà avui, o l'estrena de la pel·lícula que es farà avui, Balandrau ben salvatge. I la Judit és amb alguns dels assistents avui, que entenc que són gent que viu aquí, que també per ells serà especial, això, Judit.
Sí, gent de tota la vida de Camprodon, que estan super emocionats de la preestrena que es farà avui d'aquesta pel·lícula. Per exemple, la Rosa. Rosa, què tal?
Bona tarda a tots.
Em deies que recordes com si fos ara, fa 25 anys, els fets del Balandrau. Què feies tu en aquell moment? Com ho recordes?
Mira, jo recordo que el meu fill gran tenia 18 anys, estava preparant el treball de recerca de l'institut, i justament a la seva habitació hi ha un finestral molt gran que dona just davant del Balandrau. Llavors, estava en ell amb un seu amic preparant el treball de recerca, i recordo tota l'estona els helicòpters damunt del teulat que anaven passant amunt i avall, i al primer moment vam dir, a veure, està passant alguna cosa molt greu, perquè tants helicòpters, i clar, allò ens va començar a impactar molt, i ja de seguida ens van posar en situació amb les notícies que donaven per la televisió, per la ràdio, i bueno, ho recordo en aquell moment a dins d'aquella habitació amb aquells helicòpters que els veien perfectament des de casa.
Va ser un esdeveniment que també va moure la solidaritat, no?, de moltes persones del poble que anaven en aquest campament base que es va fer al camp de futbol. Suposo que en moments tan delicats és quan es mostra la part més humana, no?, de tots nosaltres, la part més solidària.
Sí, bueno, des de casa sí que vèiem, jo no, personalment, no vaig acostar-me en allà al camp de futbol, però que sí que veies que hi havia molta, molta gent implicada, i a més quan es va començar a saber que, bueno, impactava molt les imatges dels helicòpters quan, per desgràcia, arribaven, doncs, gent que estaven morts. I amb tots els familiars, i t'anaves assabentat de tot el que passava, i totes les famílies ho van viure d'una manera bastant impactant, la veritat.
Doncs això és el que ens expliquen aquí a Camprodon. Seguirem parlant d'aquesta pel·lícula, perquè ens espera encara el director i el productor. Els escoltarem a partir de les 5, però abans anem a fer una pausa en el tema, perquè avui tenim un partit de futbol. Eloi!
Partidàs.
Hi ha un duel
partidàs
entre el Girona i el Barça, i em diuen que l'Eduard Solà i el Bernat Soler estan junts, que pots comptar que deuen de sortir de fotre's un dinar. Solà, Bernat, com esteu?
Bé.
Solà i Soler.
Ens estàs interrompent unes magnífiques postres.
Sí, els xupitos, no?
No, postres.
No, més bé no podem veure, tenim partit.
Ja.
Estem de servei. Mira, jo, ja que sóc a Girona, he triat un xuxu de crema.
Ens interessa
una mica
molt.
De gelat de vainilla. I tu què t'has demanat, Solà?
Jo ara no me recordo, però
biscuit.
Un biscuit amb xocolata calenta i crocant.
Perquè això com ho feu vosaltres? És a dir, tria el lloc en Solà i paga el de casa?
No,
o com us ho munteu, això?
En Bernat diu, ostres, m'agradaria venir aquí. I jo accepto i vaig cap allà.
No, saps què passa? Que tenim un lloc de trobada, normalment cada cop que el Barça juga a Girona, perquè és un restaurant que està a prop de l'estadi, i a més ens deixen estar aquí fins tard i s'hi menja bé, i aleshores
bé,
passem el dia aquí.
A tot això hi ha partit, eh? Vull dir que la gent no es pensi que venim a fer un programa de cuina, sinó que...
Ja que marxeus ara, Bernat.
Sí, diu, pujat a dinar i marxo. Girona-Barça, com arriben els dos equips?
Mira, doncs, jo crec que el Barça arriba
després del sotrac de l'altre dia,
Sí, amb el sotrac del camp de l'Atlètic de Madrid, i per tant, amb la necessitat de netejar una mica la imatge i de comprovar fins a quin punt li va tocar la moral. Jo crec que aquest és el típic partit que fa que el rival, doncs, en surti perjudicant, no?, perquè el Girona avui es trobarà amb un equip ferit, eh? Però, clar, el Girona també ho necessita, perquè, clar, té el descens allà mirant amb una miqueta de distància, però no suficient. I la veritat és que estàvem ara fins i tot debatint a veure qui necessitava més els punts aquí, mentre dinava.
Hola, qui els necessita Girona més?
No ho sé què dir-te, perquè el Girona... És veritat que va començar molt bé el 2026, però ara només 2-9. Ja sent l'alè dels de darrere, pensa que el Girona començarà la jornada amb més 2 sobre la zona de descens. Jo continuo pensant que el Barça quedarà campió de Lliga i que el Girona se salvarà, però no sabria què dir-te avui.
El problema és que avui ara el Madrid és líder i has de guanyar, això des del punt de vista del Barça. Jo crec que tots dos els hi convenen els punts, és evident, però que tampoc cap dels dos no guanyar-los els condemna res, no? Queda encara molta lliga i jo, sincerament, des del punt de vista de blaugrana, crec que el que va passar l'altre dia va ser un accident, fort, però accident, que potser li costes l'eliminació a la Copa, ja ho veurem, encara queden setmanes. Que vinguin, a Garriga.
Sí, sí.
Però jo crec que la Lliga al Madrid tard o d'hora acabarà punxant, perquè és que no entenc un equip com el Madrid, bé, més enllà dels penals que li xiulen, doncs no pugui caure un dia.
Ara estic pensant, són les 5 de la tarda, a quina hora us heu posat a dinar?
A quarts de 4.
Sí, perquè hem fet el migdia.
Són gent professional.
La prèvia, esclar, és que això és
la primera. De 4 fins a les 5, home, dinar llarg igualment,
Sí, però també estem anant lents expressament, perquè el partit és a les 9 i fins a les 7 no entrem al camp.
Hi han de venir els tècnics aquí, que els he donat l'acreditació, ha de venir en Xavi Soler, que li ha donat l'acreditació.
Quin greu,
Soc com un productor.
Quin greu.
No, és una vida molt dura, certament.
Doncs, a Camprodon també esteu malament, no?
Sí, no, a Camprodon estem molt bé, perquè la gent està estàtica.
Heu menjat què? Arròs bullit.
Ah, he arribat de repant,
Patata bullida i ja està. Bernat Soler, Eduard Solà, que us escoltem aquesta nit a partir de les 8, la TDT, per explicar aquest duel català, que vagi bé aquest postre. Aquests postres.
Molt bé, vinga.
Va, adéu.
I a partir de les 6 avui, com cada dia, que no surti d'aquí, crec que tinc el Roger i la Marta ja a l'estudi. Roger, com esteu? Marta?
Bona tarda.
Hola, Garriga, t'enyorem.
Jo, vosaltres també estaríeu tan bé aquí, Camprodon. És tan bonic, això.
Ja m'ho crec,
Clar, segur.
Si poden viure tantes històries d'amor per explicar després...
T'has enamorat d'algú?
No, encara, és que no he tingut temps. Com m'enamori de l'Eloi, avui no...
No ho descartis.
Vaja, teníem aquí uns actors també que feien goig de veure, també t'ho dic,
Ah, sí, no et sembla bé, jo no et semblo bé.
És que t'has vist, tu.
Has desviat ràpid.
Es pot passar, de l'amistat a l'amor és possible, Nari?
I és preciós, quan passa això. Un dia fas un clic i dius...
I no hi ha marxa enrere.
I l'Eloi té una cosa
molt bona. No
té una cosa molt bona, que és molt carinyós.
Ai, sí.
És carinyós, un home carinyós.
I presentar-lo a casa faria una il·lusió, oi que sí?
Ja, tindrien un ensurt.
Que queda molt bé el sofà. Per què,
Ensurt de positiu,
Sí, home. Et dirien, per fi esculls bé, Garriga.
Exacte.
Bueno, Francesc, et dirien segurament.
Sí, home, els meus pares Garriga.
La teva mare, crec que Garriga no t'ho diu.
Què passa, bro?
No. Bé, avui tenim que no surt igual,
Sí.
Un titular de la cosa més interessant d'avui.
Doncs que hem tingut la Rosalia voltant per Badalona.
Ai, sí, ja ho vaig veure, que va anar amb un... Sí, ho vaig veure.
Que realment ja ho sap tothom. Arribem a dilluns i la gent ja sap les notícies.
Què, ho volíeu donar com a exclusiva, home? Una mica de jeta, vendre això com a exclusiva.
No m'apretis tant. Un moment,
assegura.
És dilluns. Escolta, que potser podrem rascar alguna coseta així, amb més detall.
Sí. Sempre hi ha un detall extra.
Sí, sempre hi ha un detall.
Analitzar, hi ha molta capa,
molta
on anava
capa.
Sola, on han dinat, què han fet després de dinar, vull dir, hi ha molta cosa.
Alguna cosa més, no, Roger, tenim al programa?
Sí, avui tornarem a sentir Sebastián Yatra, que és el pitjor ex que ha tingut l'Aitana, i l'home s'ha intentat explicar.
I has vist també, Garriga, que en Lamine Yamal ha escrit tot de coses estranyes?
Sí, sí, em va preocupar fins a cert punt.
Li preguntarem a en Víctor Navarro què en sap.
Ah, ell ho sabrà tot.
No, segurament no sabrà res, però t'omplirà
la
seva secció durant 15 minuts i diràs perfecte.
Però quin pal el pobre Víctor, no?
Per què? No és el millor amb lo seu.
Ah, això sí.
Que ningú sap ben bé què és, però és el millor.
Es mereix un berenar, el Víctor, no
creieu? Sí que se'l mereix.
Vinga, un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa, encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I ja ho sabeu que cada dia repartim un berenar del Forn de Cabrianes entre els nostres oients, 607-07-0901, si voleu enviar un berenar a una persona estimada. Avui la Laia ha rebut un berenar. Laia, bona tarda.
Bones, què tal?
M'han dit que estàs en una calçotada.
Correcte. Hòstia, quanta informació.
Però escolta, qui pot fer una calçotada en dilluns?
Els pagesos i gent que té un restaurant i tanquen dilluns.
Ah, mira, goita, bona resposta aquesta.
Som autònoms aquí, home.
I de berenar heu fet coca del Forn de Cabrianes?
Estem en ello, l'estàvem tallant ara, m'he apartat una mica per sentir-vos bé, però sí, sí.
I qui creus que te l'envia?
La veritat és que no en tinc ni idea.
Ni idea, eh?
Ni idea.
Doncs que saludi la persona que te l'ha enviat, a veure si el coneixes. Digue-li bona tarda.
Bona tarda.
És el meu xicot.
És el teu xicot? Ets el seu xicot, Oriol?
Penso que sí.
Ah! Quin ensurt,
imagines que no? Diu, no, sóc l'altre. Escolta, Oriol, per què li envies aquesta coca a la Laia?
Bueno, la setmana passada va ser el seu sant i per dates no quedava amb vosaltres i vaig decidir fer-ho avui. I, bueno, una mica és amb això.
Però tu ets a la calçotada, també?
No, no hi ha volgut venir.
Ah?
No siguis mentider.
Va, una discussió en directe. Tenim 20 segons.
No, és broma. Estic un bo assent i no hi he pogut anar-hi.
Ah, vaja, doncs mira, Laia, quin gest més bonic de l'Oriol. És bon company, l'Oriol?
Molt, no tinc cap queixa.
Sucre el just, amb aquesta relació. Sí.
Marta, aquí tindríem tema en aquesta parella, eh?
Sí, aquí sort que hi ha la coca per endolcir-ho, perquè ja es veu que...
Si no, això no vaja, eh?
Que ja està bé, eh? Jo sóc partidària d'aquestes relacions.
Jo també, si no m'agòbio.
No, és massa.
Laia, Oriol, una abraçada molt forta, gràcies.
A vosaltres.
Anem al butlletí.